Laia Palau, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, una mica cansada postpartit, però aquesta és la nostra vida de competició doble.
Som al mig de la pista de Fontejau. Ahir vau perdre, vau quedar eliminades de l'Eurolliga. Dorms malament després d'una derrota com aquesta, tu?
Sí, després de les derrotes no són bones nits. Primer que sempre costa dormir i després que en algun moment de la nit et despertes amb el repasso de les jugades, de les accions, de coses que no has fet bé i bueno, sempre tens aquesta intríngulis, no?, interna de, o almenys jo i les meves companyes segur que també de l'autoexigència, no?
Fa 20 anys però que celebres victòries sobretot i també alguna derrota sonada, no? Vull dir que t'hi deus acostumar o no?
S'accepta, o sigui, és veritat que amb els anys i amb l'experiència acceptes millor tot, perquè saps què significa, no?, les derrotes, però jo crec que fan el mateix mal. Fer malament les coses sempre fa malament, o sigui, sempre fa mal, no?, a dintre, o... perquè és que si no, suposo que no estaria fent això encara, no? I les victòries, que la gent també sempre pregunta, ah, però no estàs cansada de guanyar? Escolta'm, el xute d'adrenalina de guanyar un títol, un partit important, això és molt difícil d'aconseguir. I jo quan m'arriba ho intento aprofitar al màxim, perquè a la vida no... Per molt que, per exemple, a mi m'hagi passat i n'hagi viscut moltes, és que sempre és meravellós i al final jo faig aquesta feina no només per buscar això, però quan passa és el regal extra que compensa les altres coses dolentes, no?
M'impressiona Fontejau buit de dalt a baix, no? Bé, no hi havia estat mai buit, jo he assegut aquí el salt inicial.
Jo crec que guanyes el salt inicial, el guanyes tu, que ets molt, molt
sí,
llarg.
Sí, però després farem un concurs de triples i ja t'asseguro que no el guanyaré jo. Escolta'm, busques el públic a vegades després de ficar una cistella important?
No. Bueno, per començar no fico gaire cistelles, jo no és el meu joc. I és cert que tu el públic el sents a nivell vibracional, com si diguéssim, no pots sentir aquesta energia, però puntual jo no el sento. La gent diu, ostres, avui hem cridat moltíssim, o hem dit, no ens has sentit, no?, quan hem dit no sé què. Sento res, bé, no. És veritat, no sent res. Per exemple, durant l'època Covid, que no hi havia gent, senties una buidor, però no senties, que sé, érem cinc i potser algú deia alguna cosa. Tampoc se sentia, bé, jo crec que la gràcia o la concentració màxima de ser realment, vull dir, tu tenia l'orella preparada per les indicacions del teu entrenador, per les teves companyes i el que passa entre les quatre línies de la pista, no? Tot l'altre, és cert que el públic és importantíssim a nivell emocional, perquè el bàsquet, al final, tots els esports hi ha un component, no?, d'emoció, i ells ajuden molt a que hi hagi aquesta química, no? I això és veritat, però coses concretes, no.
Tens més medalles que Pau Gasol. T'ho diuen sovint, això?
Sempre.
No?
Pobre Pau. Heu pensat, que pesaos. I què significa tenir més medalles que el Pau Gasol? Per què és més important?
No.
Què vol dir? Em situa en el rànquing...
Home, sí, no?
Sí, en el rànquing de medalles, però llavors...
El que passa és que el reconeixement no és el mateix.
No, però la representació com a figura del món del bàsquet que té ell, jo crec que, clar, òbviament, és que abarca tot el món, i la meva no. Per tant, comparar-nos em sembla bastant absurd, no?
D'acord, la comparació és absurda, però et sembla injust el reconeixement que has tingut tu, que no ha estat tan gran ni molt menys com el seu? És veritat que ell ha tingut una trajectòria a l'NBA extraordinària, no?
Clar.
Que ha guanyat en ells a l'NBA, però segurament el reconeixement tu n'haguessis merescut una mica més del que has tingut, no?
Sí.
Et pesa això?
No, potser la mala sort és que estic acostumada, jo i totes les meves companyes, de que això sigui així, però també jo no perdo de vista que estigui... El nostre món de l'esport està enclavat dintre d'una societat i la mirada de la societat és aquesta, per tot, no només en el món de l'esport. Vull dir, Està clar que el paper de la dona, bueno, doncs ha estat, bueno, minimalitzat, no? I no sempre no té aquesta importància, i això és així, és una realitat. Ara, a mi em dius, compara't, clar, és que posar-me a comparar amb el Pau Gasol és que és absurd, perquè és que no som, no podem, no estem parlant de la mateixa ni feina, podríem dir, tot i que jo faig el mateix que ell, i el meu esforç és el mateix que ell i la meva dedicació és la mateixa que la seva. El que passa és que la seva repercussió és la que és, perquè el sistema està muntat d'aquesta manera, però és que jo, el que jo penso que s'hauria de fer és canviar el sistema. No és, o sigui, a part de la mirada feminista o la mirada igualitària, que això està clar que és on hem de tendir, perquè és una realitat, però és que hi ha una cosa que és de, tu què estàs valorant del món de l'esport? Què busques? Que és la fama, la repercussió, la informació, estar en primeres pàgines, els sous, o sigui, el glamour de...
Jo com a espectador busco l'espectacle.
Bueno, clar, tu busques l'espectacle, d'acord. Pues jo, per mi, jo busco l'esforç i la capacitat de superació que té un qualsevol atleta, que és de, pues avui he fet 0-2 i demà faré 0-4. Doncs tu t'has superat, i a mi m'és igual si és tiro a arco, una dona, un nen, un jove, un... Saps què vull dir-te? Vull dir, l'esport en realitat, quan es crea allí a l'antigua Grècia, vull dir, és aquesta cosa de dir, aquests tios estan superant-se constantment, és aquesta capacitat de sacrifici, per tant, és igual, el Pau guanya l'ells. Jo he guanyat una pila de coses i de lligues i de milions d'històries. Té molt més glamour lo seu? Pues segurament. Per què? Perquè la societat decideix que allò és el més guai. Igual que ha decidit que, pues, que les dones, pues, no tenen tant de valor. Pues, treballem per canviar tot en general. O sigui, quin tipus de societat volem? Primer igualitària i després, o sigui, responsable amb quins valors estàs transmetent del tema de l'esport, que jo crec que és superinspirador, però si tu què vols és que el Cristiano Ronaldo surti cada setmana, la gent pensarà que allò és l'important.
Quan tu parles d'esforç, és un dels motius pels quals amb 42 anys continues jugant a primeríssim nivell?
Sí, a mi m'agrada.
Vull dir, perquè això és a l'abast de molt poques persones, no? Ja siguin, sí, homes o siguin dones.
Bueno, tinc molta sort, he tingut molta sort amb la genètica que tinc, o sigui, amb el cos que tinc, que et permet, que em permet cada dia venir aquí i fer la meva feina. Tinc aquesta energia. Després hi ha un factor mental, òbviament, vull dir, són les dues coses, però si jo hagués tingut un cos, primer, que m'hagués lesionat durant la meva vida, o portés operacions a sobre, coses que és difícil, llavors no se t'acumula. No ho he tingut així, això és gràcies als meus pares, vull dir, a part del meu entrenament i de la meva predisposició, doncs és una cosa genètica, i l'altra que mentalment a mi m'agrada. A mi m'agrada venir aquí, m'agrada venir a entrenar, vull dir, jo no m'aixeco els matins i dic, uf, uf, no, hi haurà setmanes, avui per exemple tinc un dia de uf, però són pocs, per si no jugaria, i m'agrada, em sento una privilegiada, absolutament.
Com et sents en un vestidor on dobles l'edat d'algunes jugadores? Anava a dir, podria ser la germana gran, però no, podria ser la seva mare.
Sí, sí, la mare. Pff. Bueno, hi ha la doble contrapartida, hi ha moments que és, bueno, fa una mica de pal, perquè és com intentar constantment trobar connexions, que les tinc totalment amb totes, no? Vull dir, al final la vida que tenim, jo en tingui 42 o elles 20, és la mateixa, que és la maleta, venir, entrenar, viatjar, competir, els maltràngols que tens a dintre de la pista, la sensació de que no ho fas bé, la sensació de felicitat quan ho fas bé, vull dir, això és el mateix, jo tingui 40 o no. Però sí que és cert que, bueno, a vegades com, no sé, no m'acaba d'interessar, saps, el que us interessa a vosaltres, però vull que m'interessi, no? I a mi això, bueno, és guai, em manté molt connectada i tenim relacions super normals, però bueno, sí que hi ha moments que dius, bueno, i més que res que és com, tu les veus i dius, bueno, ara els està passant això i ara els hi passarà tot allò perquè tu ja hi has passat, no? I sí que et sents una mica, pues, amb aquesta distància, però bueno, a mi m'agrada.
tu quan vas veure que t'hi podies dedicar professionalment al bàsquet? Crec que la Carme Lloberes un dia et va enganxar per banda i et va dir pren-t'ho de debò perquè estàs estudiant també, però potser tu pel que has nascut és per ser professional del bàsquet i t'hi pots guanyar la vida amb això, no?
Sí, home, no crec que la Carme m'empenyés a deixar d'estudiar, jo segur que no, perquè ella és molt conscient del que vol dir estar format, però sí, sí, va estirar de les orelles i em va dir això ha de ser la teva prioritat per sobre de moltíssimes coses, no? I bueno, òbviament, ella va ser la primera pedra, no?, en el camí, que jo bàsicament crec que la gent es construeix a partir de les pedres que es troba, no? Perquè si ho tens tot molt fàcil, bueno, també et construeixes, però clar, jo crec que és en les dificultats, no?, on la gent ha de treure el caràcter, i òbviament la Carme va ser la meva primera dificultat.
I els pares t'ho van posar fàcil a l'hora de... van entendre que tu volguessis ser professional del bàsquet?
Bueno, és que això de ser professional del bàsquet és molt... Jo és que no ho sabia que podia ser professional. Òbviament la Carme va ser la primera que m'ha dit pum, que això pot ser així, no? Però has de fer-ho d'aquesta manera. Després que no estava tan clar, vull dir, nosaltres, jo, aquells moments del Barça, de la Carme, va haver-hi com un creixement molt important de la Lliga Espanyola, no? I una creació d'estructures...
Amb els Roscasares, no?
Roscasares, més professionals, la creació d'algunes agències de management, de jugadores, vull dir que va haver-hi un creixement important i llavors jo crec que allà va ser... anem a professionalitzar això, o almenys que la mentalitat sigui aquesta, no?
Hi ha una altra comparació que deu ser odiosa, que és el món del futbol, però en el cas del futbol femení sí que aquests últims anys hi ha hagut aquest auge. No sé què en penses i com extrapolem això al bàsquet, tenint en compte que crec que a Catalunya hi ha més noies federades en bàsquet que en futbol, no?
Sí, jo...
Com traslladem aquest model que suposo que aquests últims anys deveu estar contents també pel que ha passat amb el futbol?
Mira, jo tot el que sigui visibilització de l'esport femení, fantàstic, perquè és territori que guanyem. El que passa que a mi em sap greu perquè torna a ser el futbol el que decideix què és important i què no és important en el món de l'esport. I com t'he dit abans, estem segurs que volem repetir els patrons del món del futbol masculí amb el món del futbol femení? Jo no crec que aquesta sigui la manera. Jo crec que ara el que sí que estan veient, que això crec que hem avançat, que és amb la visibilització, vull dir, jo què et dic? Jo per mi era de ser professional. Què vol dir ser professional del bàsquet a la meva època? Clar, jo veia mis mayores, que la Betty Cebrián, no sé què, i pensava, aquestes ties viuen d'això? Com viuen d'això? Fins quan viuen d'això? I abans, doncs això, les dones que retiraven a partir dels 30, vull dir, primer perquè físicament tal, però després era de vull ser mare, òbviament a mi això em dona per viure, però al dia no em compro 40 apartaments, m'entens? Llavors, clar, era com de, bueno, fer-se professional del bàsquet, què vol dir? Quina vida m'espera?
Segurament ara hi ha nenes que sí que s'emmirallen amb tu,
sí.
No? Aleshores, tu quan eres petita, amb qui t'emmirallaves? Tu quan tenies aquests 15-18 anys que ja veies que eres bona, però que potser tenies dubtes de dir, ostres...
No, jo amb les meves sèniors, que això és una cosa que no... És a dir, jo quan començo... Clar, jo vaig tenir la sort d'estar aquest universitari, que era un club amb un equip a primera, que jo vaig tenir molta sort de poder estar a Barcelona i tenir aquesta possibilitat de futur, i jo què feia? Doncs jo era júnior cadet i jo el que volia era ser sènior, perquè ni hi havia ni teles, ni, bueno, potser feien un partit del Dorna Godella, i llavors quan va fitxar l'Anna Junyer per l'universitari, que va ser com, aquesta diuen que és molt bona, punto, ja està. Saps què vull dir-te? Vull dir que la informació, clar, què ha canviat ara? Que tenim aquestes xarxes, la cosa ha canviat molt, hi ha visibilització i hi ha moltes nenes que a mi, sense haver-me vist jugar, saben qui és la Laia Palau, doncs perquè m'han vist a la tele, al no sé què, vull dir que almenys tenen aquest referent. Doncs jo, doncs no ho sé, no tenia. Eren les immediates i si no, doncs què tenia? Doncs el Michael Jordan penjat al pòster de la meva habitació, perquè era el que també era l'època, no? I el màgic, vull dir, era aquella època.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al salt inicial de Fontejau, al Parquet, amb la Laia Palau. Escolta'm, Laia, sí que hi ha una cosa per la condició de ser dona, i és que molts esportistes, homes, són pares als 20 i pocs perquè econòmicament tenen la vida solucionada i perquè s'ho poden permetre i perquè el mateix dia que neix la criatura ells estan jugant al camp, i amb les dones això sí que implica una renúncia...
Total. Implica una renúncia total de la teva feina i la teva carrera. I un posicionament posterior dintre del mercat diferent. És difícil. Mira, estic veient la Giedre, que està allà, que té una criatura, i a mi em flipa, o sigui, el que fa aquesta tia, perquè tenir un fill i venir a entrenar, a marxar, a deixar-lo, haver parat un any, recomençar, i no és per la qüestió física, perquè jo crec que si fas bé i tens un bon embaràs i estàs en forma i tal, la tornada no crec que hagi de ser tan complicada, vull dir, serà difícil, però... A mi el difícil, que per això és una de les coses que... Jo tampoc he tingut molt aquest instint maternal, però també era un moment de dir... És que jo no em vull perdre ni un any d'això que estic fent. Vull dir, un any ni res. O sigui, un any que pot ser un any i mig, que jo què sé, saps? No tens ni idea. Quan et poses a ser mare no saps com anirà la cosa, no? Per tant, jo no... Parar? En quin moment? Vull dir, jo sempre he escollit la pilota. No, jo és que la meva carrera és superimportant. Però clar, això vol dir renunciar... a la maternitat, però n'hi ha moltes que no. Llavors aquí està la gran cosa, que és o el tens molt de jove i fa la carrera amb tu, o el tens de gran, o renuncies a estirar la teva, a allargar la teva carrera, perquè és el que va fer la Núria Martínez, per exemple, no? Que va dir, no, potser jugaria un any més, però clar, llavors ja la cosa se'm retrasa, no? Sempre, no és fàcil.
Sempre ho has tingut clar, tu, que estaves disposada a renunciar a la maternitat, sí, per apostar per la vida professional, o hi ha hagut moments que has tingut dubtes?
No, he tingut dubtes. Normalment hi ha un moment, sempre hi ha una pressió social cap als 30 o així, hi ha una pressió social important. Vull dir, no del teu entorn, sinó de la gent, no? Que és com, ets una dona, doncs... No, tenir fills, vull dir, o dona o home, no? Jo crec que hi ha la qüestió aquesta de la, no? de la procreació, i se't planteja. Però no, jo era de, doncs mira, els meus fills seran les meves companyes d'equip, jo què sé, diguem-ho així.
I després hi ha una altra cosa que tampoc acabo d'entendre, i és que amb el cas de jugadores professionals, no només del bàsquet, de molts esports, sí que coneixem moltes jugadores que obertament són homosexuals, i amb el cas dels homes, amb el cas del futbol, del bàsquet, segur que n'hi ha, però ningú té els nassos de dir-ho, no?, públicament. Per què creus que passa això?
Perquè l'ambient de l'esport i dels equips és molt tancat. A la vegada que molt obert, perquè convius molt i comparteixes molt, jo crec que en el món, sobretot masculí, bueno, és una cosa que no està gens ben vista, no? Vull dir, no està gens acceptat això, i més en aquest món que se suposa que han de ser superhomes, no? I que per ells ser homosexual seria acceptar una debilitat, que aquí està la cagada mental, no? Com si diguéssim, vull dir que no... Però és així, hi ha aquests prejudicis, i el món de la competició és un món molt, molt dur en aquest aspecte. No es permeten les febleses, saps?
Compartiu pista Fontejau amb l'equip masculí,
sí,
no?
Sí.
Suposo que us deveu creuar, sí, sovint. No sé com us organitzeu a l'hora d'entrenar. M'han dit que hem d'acabar d'aquí una estona perquè entrenen,
sí,
els homes, no?
Sí. Que molt bé.
Bé, no? Suposo.
Superbé.
Què ha representat l'arribada del Marc Gasol per Girona, pel bàsquet?
Esperança, no? I una nova mirada, i una nova manera de fer les coses, i home, no sé, doncs il·lusió, suposo, no? Perquè al final, hòstia, estàs tenint un jugador meravellós que decideix que ell vol donar això de cor. És que ho fa de cor, tot el que està fent per aquest club, perquè es sent agraït pel que va fer Girona en el seu moment per ell. Hòstia, això és un gest supermaco. A part de la seva... És un tio que li va molt al cap, li va molt ràpid, i té moltes idees i vol fer moltes coses, i bueno, és la seva manera de deixar empremta, no?, a la vida. I bueno, es nota, no? Hi ha el run-run aquest del Marc sempre, no?, per tot arreu. A veure si els hi va bé, acaben aquest any i aconsegueix fer el que vol fer ell, que suposo que és pujar a CB. Hey girl, it's the first time I've loved
La retirada és un tabú per tu o no?
No, que guai, és un tabú. Si fa 10 anys que en parlem cada dia amb tots els periodistes del món. No, no. No, no és un tabú. És, està clar que és una cosa que està amb la bordra del dia meva, però que intento no pensar-hi gaire. Perquè hi penso molt, però intento que no m'afecti en el meu dia a dia, perquè al final... A mi em requereix molta energia fer el que faig, o sigui, a totes, no? Però per mi jo crec que un extra més, perquè no en tinc tanta, no? I jo el que vull és que el meu cada dia a dia sigui molt vàlid, o sigui, sigui bo de tot, no? Del que jo puc oferir, de jo com a jugadora, però de jo com a jugadora persona que està aquí. I requereix energia. Llavors, si hagués d'estar pensant, ui, a lo millor ahir va ser el meu últim partit d'Eurolliga, ui, el pròxim partit que jugui allà potser és agotador. Per tant, jo faré com sempre, que és rumbo fijo, avançar, i quan hagi de decidir si deixo o no de jugar, pues ho decidiré i ho faré. Perquè si no us tindré a tots... aquí repassando la vida de la Laia Palau, i no tinc ganes, ja ho faig prou i ja està.
Deu fer vèrtic, no? Per això, després de més de 20 anys sent professional del bàsquet, saber que és una mena de jubilació amb 40 anys, en el fons. Vull dir que has de buscar un pla B, aleshores. No sé si vols ser entrenadora, si no, però no sé si continuaràs vinculada al bàsquet, suposo que sí. Però és un moment que tothom que ha estat professional diu, ostres, i no tothom està preparat, no? Especialment els que han viscut i han estat més estrelles.
Fa molta por, i qui digui que no es menteix, perquè inclús jo, que crec que sóc una persona que... O sigui, per exemple, jo he vist molts casos de... Els tios, sobretot, no? Que els hi arriba l'estar sistema aquest super d'hora, amb diners, que això et permet tenir la vida més o menys resolta. Per tant, penses que ja no hauràs de fer gaires coses més. Jo crec que la majoria, formació, poca. Que jo, al contrari, vull dir, de les meves companyes, la majoria, quasi totes, tenen estudis, perquè també saben que nosaltres sí que no viurem del cuento. Llavors... bueno, jo ho he vist, clar, després realment es queden, i jo et dic que inclús en el meu cas, que tinc l'edat que tinc també, que clar, jo tinc el privilegi de tenir aquests 40 i veure, seguir disfrutant i veient coses del bàsquet, però amb un prisma super diferent i entenent moltes coses de la vida amb maduresa, saps què vull dir-te també? Llavors, jo entenc que la vida després hi haurà un després, que s'haurà de treballar, que no sé què, que ja estic fent la feina, que jo ja estic movent-me per tenir un després, no? Però això no vol dir que... Jo tinc una por, per exemple, física. Fot 25 anys que estic com a professional i ja en dic des dels 10-11 que jugo bàsquet. Que cada dia, matí i tarda, li foto aquesta canya al meu cos. Què li passarà al meu cos?
Tira mono.
Ara, pues, clar, no? Som una mica yonquis nosaltres, no? Llavors aquesta addicció física, això sí, estic com una mica de dir, hòstia, què faré? Vull dir, i a més jo vull fer coses físiques, no? I a més estic bé per fer-les, no? Però clar, no tindré aquesta disciplina de titi, saps? I penso, a la meva cos, no sé, tio, explotarà o tio, em tornaré loca del cap, saps? Per una reacció purament física, no? Això sí que estic una mica com...
T'has comprat una furgoneta, no, crec?
No, fa 10 anys ja.
Ah, ja la tens.
Sí.
Però això és un pla que tens per quan...
No ja la furgó està allà aparcada, és el meu cotxe. És que jo quan puc l'aprofito, en temporada és més complicat. Home, sí, m'encantaria molt marxar i tal, però jo sé que també sóc molt addicte a la feina, que no sé quina serà, però...
I l'Elena Bea, no t'ha quedat una espineta, tu?
En absolut. No sé, i ara que...
Vull dir que sí que has jugat per Europa, no? Més enllà
sí.
De Catalunya.
Però... Jo soc molt del viejo continente. A mi m'agrada molt el bàsquet que jugo aquí. Jo, la meva manera d'entendre aquest esport és molt d'equip. I la NBA... I mira que ara, per exemple, m'estic mirant molts més partits. La NBA, que jo no me l'he mirat mai, i ara m'estic mirant molt... És que m'avorreix soberanament, perquè a mi el que m'interessa d'això és la construcció... total, o sigui, la construcció entre tots. I llavors, clar, a mi, pues que siguis molt bo tècnicament, ho contra un físicament, tal, és guapo, perquè òbviament és xulo, però no entenc que no vulguin fer-se millors els uns als altres. És com, jo millor que ningú, vale, pues res, treballem tots perquè aquell millor sigui millor, però no m'agrada.
Fa mitja horeta que estem xerrant, vaig acabant, però jo crec que una de les claus del teu èxit deu ser aquesta fortalesa mental. I estic pensant en els casos d'aquests últims anys d'esportistes també femenines com la Simone Biles, no? Que han dit que havien patit episodis foscos. No sé
jo
si
també vos... els he patit. Els hem patit tots. És impossible. A veure, és que... És impossible estar en aquest món i no tenir moments de dubte i de foscor. O sigui, en la vida normal la gent ja ho té, doncs aquí que és constantment fracasso, no fracasso, èxit, no èxit, cada dia ser millor, competir, no, no. Vull dir, aquest és el ritme, almenys el de superar el nivell, i és d'aquests casos que tu m'estàs parlant. Ara, què passa? Que abans no es podia reconèixer això, no es podia dir perquè mostraves debilitat. I en aquest món la debilitat no està ben entesa. Jo, per mi, la vulnerabilitat del ser humà, bueno, és una de les nostres fortaleses. Jo crec, vull dir, acceptar això perquè això és així. Per tant, voler sempre posar la polsa sota l'estora és absurd. Ara, la nostra vida va de superar límits, sempre, constantment. La nostra vida en general, però la de l'esport va d'això. Llavors, sí que hi ha d'haver una feina, d'un treball mental, de dir... Sembla que no pugui més i puc més. I segurament la Simone Biles, pues, no seria qui és, ha sigut molt forta mentalment fins que ha arribat un moment que ja no ha pogut ser tan forta. Bueno, pues, tornarà enrere i espero que no, això no l'hagi destruït del tot. I també hi ha d'haver un treball de resiliència, que jo crec que això cada vegada s'està perdent més en aquesta societat. I no vull parlar com una abuela cebolleta, però hi ha una cosa de dir, bueno, és que cada vegada els límits estan més en cotó fluix, ningú vol prendre mal, jo, i òbviament la salut mental és algo superimportant que hem de tenir en compte i s'ha de tenir en compte, però també la nostra feina va d'això, per tant hem d'entrenar amb això i també estaria molt bé tenir ajuda professional.
La teniu a l'equip, suposo, no?
No, jo la tinc jo perquè me l'agafo jo.
Però no teniu un psicòleg directament?
No. No, jo en cap equip que he estat he tingut un psicòleg, mai. Vull dir, com a figura dintre de l'estaf tècnic, no. Jo tinc els meus... O sigui,
potser serà el següent pas, no, aquest?
Hauria de ser, perquè fins ara la figura d'entrenador era una mica el que abarcava tot, no? Que has de ser com un educador, tal, però bueno, jo això a màxim rendiment, jo penso que el tio que m'està dirigint ha de voler treure el màxim rendiment de mi. No val tot... Però està clar que hi ha d'haver una exigència pura. No pot dedicar-se potser a cuidar-me mentalment. Vull dir, el millor això ho ha de fer una altra persona, saps?
Moltes gràcies, Laia Palau.
Moltes gràcies a tu.
Podem tirar uns tirs lliures? Triples no m'atreveixo, però uns tirs lliures
triples,
sí.
Triples potser no arribo ni jo.
No, però ara uns tirs lliures ara ho fem.
Vinga, va, som-hi.
Gràcies, fins ara.
Merci.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.